Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15. Fem salut amb el Parc Taulí.
Els pacients amb càncers de cap i coll tenen una supervivència ara mateix del 65%. A més, aquest tipus de patologia pot arribar a ser molt agressiva i pot deixar seqüeles importants en els afectats. Fa un parell de mesos us explicàvem en aquesta mateixa secció que el Taulí ha posat en marxa la unitat funcional de cap i coll amb l'objectiu de capgirar aquestes xifres, assessorar millor el malalt i també acompanyar-lo. Avui coneixerem el cas d'un pacient que ha superat amb èxit aquesta malaltia. Sabrem com la va viure i que va suposar per a ell doncs, disposar d'un equip multidisciplinar de professionals sanitaris al seu abast durant tot el procés, des que el van diagnosticar fins que li van donar l'alta. Tenim a l'estudi per parlar-ne doncs, el Quico Moreno, que és el pacient. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Teresa Bonfí, que és l'oncòloga. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Quico, la primera pista de la teva malaltia la vas tenir l'agost, si em sembla, si no vaig errada, del 2017. En aquell moment tenies 53 anys. Sí. Com va ser? Com ho vas viure?
Va ser un voltet com una mena de gra a l'hora d'afaitar-me. Va ser molt senzill. A l'hora d'afaitar-me vaig notar que hi havia un granet. No li vaig fer cas i em vaig anar de vacances. A mesura que m'anava afaitant, això que em feia un cop a la setmana, això s'anava engraint.
Anava creixent, no?
Anava creixent. I aleshores vam dir de l'agost al setembre vam començar allà al metge.
Llavors, al mes de setembre vas al metge i quan i com va arribar el diagnòstic? No sé si et van fer algunes proves
primer
per comprovar,
eco,
no?
Vam fer una eco, vam veure que eren els glanguis. A partir d'aquí vam dir, esperem una miqueta. Anava creixent i em van fer una punció per fer una biòpsia. Aquí és on van detectar que era dolent.
I no sé si et va sorprendre molt aquest tipus de
sí.
tumor, no? Perquè em sembla que tu, a més, portaves una dieta, una vida equilibrada, no? Feies esport.
Va ser un xoc inesperat, però que a més havia deixat de fumar, feia molt esport. Personalment, el menjar també em controlo molt. Va ser un xoc com és que m'ha passat a mi.
Llavors, a l'anunci del diagnòstic, hem de dir que no te'l va fer només un únic metge, sinó un equip d'especialistes, no? Com va ser per tu, en un primer moment, veure tot un equip també de professionals, no? Centrats en el teu cas, no sé si et vas espantar o, al contrari, et va donar més tranquil·litat.
Al principi em vaig espantar, perquè el primer dia que em van fer la visita, entres a una sala i veus a 4 o 5 metges, tots bata blanca, no els coneixia ningú, i és clar, em diuen que és dolent. Clar, jo em vaig quedar, no pot ser. Però bueno, em van explicar tot el que tenien que fer, el pitjor i el dolent, i de seguida em van operar i van tirar endavant. I vaig fer, i ara estic ja molt content.
Doctora Bonfill, com s'aborda el cas, no? Un cas com el d'en Quico, quins professionals s'hi van involucrar? Perquè doncs n'hi havia tot un equip al voltant.
Sí, com ja us vam comentar, no?, a l'anterior entrevista, som tot un equip multidisciplinar que comentem tots, fem una visita conjunta i comentem el cas amb un comitè multidisciplinar on som tots els especialistes, que allà doncs, hi ha els radiòlegs, els patòlegs, els nutricionistes, els logopedes, els otorrinolaringòlegs, els cirurgians maxilofacials, oncologia radioteràpica, oncologia mèdica, com veieu, una gestora de casos que també fa, no?, que els timings i que tot funcioni adequadament. Vull dir que és un equip molt llarg, inclús a vegades s'inclouen altres professionals, si us necessita, com les assistentes socials o bueno, altres professionals que podem. Llavors, s'aborda el cas conjuntament, es comenta doncs, la millor opció terapèutica pel pacient i ens fiquem mans a l'obra amb que el pacient pugui fer el tractament amb les millors condicions, no? I intentar curar-lo, no?
Uh-huh. Quins eren els possibles escenaris, no? Que també doncs, els professionals sanitaris havíeu de tenir en compte.
Anna, què vol, a veure, com...
Per la pèrdua de pes, no? Imagino, per la impossibilitat de menjar,
clar,
per al tipus específic, no?
Exacte.
De càncer, explica'ns una mica i detalla'ns.
En el Quico se li va, primer que tot se li va fer una cirurgia i després es va veure, no, que el que necessitàvem fer més coses, que amb la cirurgia no n'hi havia prou, no? I llavors l'opció era sotmetre'l a un tractament de quimio i radioteràpia. I llavors és important, no, perquè són tractaments de que tenen durant el tractament, no, uns efectes secundaris, no, de llagues a la boca, de que li poden impossibilitar menjar. Llavors, pues el Quico ja des del principi que vam començar el tractament va ser seguit per un equip de nutrició que ens donava suport,
Tots aquests escenaris te'ls van explicar, Quico?
Molt
o sigui,
bé.
Quan
sí,
vas
sí,
començar
sí.
el tractament sabies que et passaria això? I no sé si sí. això et va ajudar també a portar-ho millor, no?
Sí, perquè em van explicar tot, des del més primari fins a on podíem arribar, el més dolent. És a dir, jo vaig anar marcant tot el més dolent que me van dir. És a dir, procuscient i ensabentat de tot el que em passava.
Uh-huh. Què va ser el més complicat?
El més complicat és quan amb la ràdio va arribar a partir de... Vam fer 35 sessions i a partir de la 23-24 ja no podia menjar. I és quan van començar a menjar batuts, els batuts no es tolerava, i al final van tindre que ingressar. Amb una parental, que aquí vaig estar un mes, que va ser el més dur. Estar un mes ingressat al taulí sense poder menjar. No menjar, el fet de menjar no tenia ganes. Però és el fet de que no em podia ni empassar la saliva. Que va ser un mes del pitjor de tots.
Uh-huh.
Però també ho van explicar. No, en cap moment es van amagar o no em van dir res. És a dir, jo ja sabia que em passaria això. És a més, el dia que vaig anar a urgències perquè em passava, em van dir, no, si ja t'esperaven. És a dir, ja sabien que em passaria.
Això és habitual, doctora, que tothom agraeixi aquesta sinceritat, no? Tenir tota aquesta informació al seu abast.
A veure, jo crec que és important que la tinguin, Raquel, una mica perquè siguin conscients, no? De com el Quico, de dir, a vegades el pacient, no? Pues és reticent en algun moment, pues, a posar la parenteral o posar una sonda, no? Uh-huh. Perquè diu, jo puc aguantar, no? Però que també siguin conscients de que si no, tenim suport per fer-ho, no? Per acabar de poder fer aquest tractament. I el Quico ho va fer molt bé, no? Va, pues, fins que va poder, i quan no va poder més va dir, bueno, ara ja necessito que m'ajudeu, no? Per poder seguir jo amb el tractament, no? I així ho vam fer.
Això que ens explicava que li va passar, és habitual? Acostuma a passar a tots els pacients?
A veure, que en algun... És freqüent. No, a veure, no tots els pacients acaben amb un ingrés, però sí que tots els pacients requeriran de suport nutricional. ¿Vale? O hi ha que potser no arriba... Clar, també depèn de la localització on tinguin el tumor. Clar, el Quico el tenia just a l'amígdala, i aquí és on... És diferent una ràdio i una quimio per la laringe, que potser no és tan tòxica, no? Amb unes seqüeles. Clar, si és amb la orofaringe, és bastant habitual que necessitin d'algun tipus de suport per poder acabar el tractament. Però és un suport temporal i que després el pacient es recupera, i això ha de quedar clar. I això és també el que els hi enfoquem molt, que és, ha de passar el moment agut, però que després... tot s'anirà posant al seu lloc.
Uh-huh. Per això ens agradava també tenir el testimoni d'en Quico, no? També per aquest punt positiu de dir, malgrat tot,
sí,
no?
Sí.
Doncs ara estàs totalment recuperat.
Ara estic totalment recuperat, content de com m'han atès i sempre valorat molt l'equip mèdic del Daulí, sobretot sempre et posen a disposició un número, que és la coordinadora, que qualsevol coseta, el que et passi, pots trucar a les 24 hores del dia... Pots anar a qualsevol moment al taulí, explicar doncs, des d'una mucositat, un refredat, que et fa mal per aquí, i t'atenen perfectament.
Uh-huh. Com deies, primer et van operar, després et van sometre doncs, a aquesta quimioteràpia i radioteràpia, i durant tots aquests tractaments, quin ha estat el paper de l'equip de la unitat funcional del cap i coll? Tenies un professional de referència o més d'un?
Cada setmana, mentre estàvem fent la ràdio, cada setmana tenia el control a la ràdio, la doctora Mur. i en controlaven el pes i, i el control.
I entre l'equip de professionals de la unitat, que com dèiem hi ha un otorrino, un oncòleg, un dentista i un nutricionista, els vas necessitar tots?
Sí, i una dentista també.
I que es necessiten a diferents moments del tractament.
Expliqueu-nos en quins moments, no? Perquè això també és interessant.
Clar, potser aquí quan el diagnòstic et va atendre l'otorrino, la cirurgia és més de l'otorrino.
La cirurgia és de l'otorrino, és el primer. Després em vam derivar a la doctora Monfil, que és l'oncòloga, i a partir d'aquí és la nutricionista perquè no perdi pes. La doctora, l'oncòloga també, doctora Mort de Terrassa, la dentista, perquè en el meu cas el fet de tindre la ràdio dintre la boca durant 2 anys no puc tindre cap queixal que estigui malament, i és clar, també m'hi van treure diversos queixals per prevenir una càries que després no podria arreglar-me.
Si fem un tractament, una valoració dental preventiva, la ràdio, no? Pues probablement alterarà la salivació, no? Que això ens protegeix de les càries, de moltes coses. Llavors volem que la boca estigui en les millors condicions possibles per haver fet el tractament amb quimioràdio. I fins i tot molts cops la Sònia, que és la dentista, la Sònia Aguilera, fa un seguiment després dels pacients mentre estem en curs de quimioràdio o després en els pacients que ho necessitin. I realment hem vist que a nivell de qualitat dental, el fet d'incorporar l'odontòloga en la nostra unitat multidisciplinària és un punt positiu pels pacients.
Ara explicaves que ja t'han donat l'alta, no? Que has deixat enrere la malaltia. No sé si treballes.
Sí. Fa uns mesos que estic treballant.
Content?
Sí, perquè això és un cop que et dona la vida. Treballo, no treballo tant, però molt content perquè estic actiu i començo a estar una altra vegada. Em sento una altra vegada dintre del circuit i del món.
Jo també volia dir, Raquel, que també l'actitud és molt important, no? Tot això, i el Quico en tot moment doncs va tindre una actitud de lluita. És veritat que va haver moments durs, no? Com va estar ingressat i tot, però que doncs aquestes ganes de tirar endavant, de viure, això és molt important. És molt important doncs, que el pacient tingui aquesta actitud de lluita, no? Enfront a la malaltia.
No sé si realment l'evolució que ha tingut en Quico doncs és l'habitual, no, doctora? No sé si podeu comptar forces casos en què se superi la malaltia amb èxit, malgrat els efectes secundaris dels tractaments, o també doncs, el fet que en Quico portés una vida doncs, més o menys saludable també doncs, va ajudar a aquesta recuperació.
A veure, tot ajuda, eh? Clar, el fet de partir d'una base ja bona doncs sempre és millor, de cara a la tolerància a tot. A veure, si la malaltia es diagnostica amb estadis localitzats, el tant percent de curació és alt. Ara, que hauran de pagar un preu per això, no? Perquè haurem de fer aquests tractaments de cirurgies o de ràdio i quimio. Però val la pena. Val la pena, no? I el cas és l'exemple del Quico, no? Pues, que és algú que ha passat per tot això i que ara s'ha anat reubicant. Segur que té alguna seqüela encara, no? Però que, ha adaptat i...
Te passa acostumant, el que sempre queda una seqüela, però t'acostumes.
Com, per exemple?
No genero prou saliva i a l'hora de menjar, pues, quan porto ja 4 mastegades, pues, se m'hi fa com bola perquè no genero saliva.
I això és habitual,
és
o amb
habitual.
El temps s'anirà, suposo, doncs, a
s'arregla una mica, però pot ser que alguna seqüela es quedi, que el pacient hagi d'aprendre a conviure amb això.
Quico, explica'ns per la gent que ens escolti, no? Per una banda, durant tot el procés, no sé, el suport també, no? De la família, no només dels professionals que hem parlat, però suposo que també és molt important, no?
Sí.
Et senties acompanyat?
Sí, tinc a la meva dona, que en moment sempre ha estat al meu costat, sempre m'ha apoyat. Molt bé.
Perquè això és molt important, no, doctora? També, doncs, en aquest tipus de pacients, que tinguin sempre doncs, una persona de suport.
No, és importantíssim, perquè, clar, t'ajuda quan el pacient es troba malament a casa, si hi ha algú que li pot ajudar amb l'alimentació, amb tot, clar, és important. Mira, sí.
Sí, no, i la paciència, perquè encara no deixa de ser que t'hi fan un dinar, i per molt senzill que sigui, doncs a mi em picava o no podien passar-me i vinga, fora dinar, i ara em fa una altra cosa, i ara em fa un puré, i ara em fa una sopa. S'ha aguantat molt bé. És a dir, que
això n'hi ha un hotel, que puguis triar d'aquesta manera.
Jo he sigut el malalt en si, al llit, però ella ho ha suportat des de des de fora i estan per mi.
Quin consell donaries també doncs, a algun pacient que es trobi doncs, ara en aquestes primeres fases, no? que ho estigui passant malament, com quan, per exemple, doncs, tu et va anar bé d'ingressar, no? perquè no menjaves, que potser està perdent l'esperança, no? I nosaltres avui també volíem donar aquest missatge positiu.
Pues que sigui molt optimista, que no perdi les ganes, que tiri endavant, que el que li han comentat, em sembla que hi ha vegades que es diuen que en un mes, en dues o tres setmanes, hi ha vegades que en compte de tres setmanes és un mes i mig, però se'n surt, és a dir, que el cos humà s'adapta a les coses, som i ens valorem, no ens valorem tant des de fora, però a medida que et van passant les coses vas agafant forces i dius, bueno, vinga, pues, ara que em passarà? No puc menjar durant dues setmanes, va, vinga, pues, no passa res, aguanta una miqueta i donar-li pues, molta força i que se'n surt, que diuen d'un 60%, jo tots els companys que he conegut estan tots bé. Estan tots bé. I...
Sí, perquè tens companys de viatge, no?, que coincidiu sí, a la ràdio.
Sí, són els mateixos de sempre. Sí? El primer dia vas a fer ràdio i veus que hi ha 4 o 5 persones, dius hola, bon dia, i quedes callat.
I poca cosa més, no?
El segon dia, tercer dia, pues, són els mateixos, i comences a entablar una conversa, i dels 4 o 5, pues, dos o tres, és com tu, el coll. I tu? I a partir d'aquí ens trobàvem a l'oncòloga, a la dentista, amb la nutricionista, i anàvem comentant. Uns la ràdio li crevava per fora, a mi em crevava per dintre, un en podien passar, l'altre no, un podia menjar i l'altre no, però tots més o menys iguals. L'únic que ha estat, puc ser que sigui més ingressat, si ha sigut jo, però jo he sortit, després he estat menjant i me'ls he trobat i ells ara encara no poden menjar, encara estan embatuts i encara, és a dir, mira, encara estic millor jo que ells.
Sí, Quico.
És a dir, que va ser diferent, jo represento que vaig ser el primer en tot i a l'hora de recuperar-me també vaig ser el primer.
Suposo que amb la posada en marxa de la unitat funcional de Cap i Coll ha millorat l'evolució dels pacients o encara és massa d'hora per saber-ho?
Encara és molt d'hora, l'únic que, més que l'evolució, és que el pacient se senti acompanyat, no? Que realment tot aquest equip multidisciplinar pues, se senti això, quan va passant no? per les diferents fases de la malaltia, pues, se senti l'equip mèdic que està lluitant amb ell no? per fer front a la malaltia.
Doncs, no, si voleu afegir alguna cosa més per tancar l'entrevista...
L'agraïment a tot l'equip mèdic del Taulí, perquè des del CAP que em van dir fins a l'últim, que pot ser la nutricionista, la dentista, les infermeres, molt content.
Jo agrair pacients com el Quico, no? Amb aquesta energia de tirar endavant.
En aquest cas, la col·lega la Teresa Bonfil ha sigut com el meu àngel, és a dir, no, perquè m'ho ha explicat també tot com el que ha de passar, el que passaria, tant el bo com el dolent, que em sentia tranquil, perquè si jo estava ingressat i estava malament, ella ja m'ho havia dit, que passaria, que tranquil, dues o tres setmanes, però bueno, són dures de passar, però estava dintre del normal, per això qui està en el meu cas, que estigui tranquil,
que agafi paciència.
Força, que tingui paciència i que se'n surt, que això no és... El problema és la localització, és aquí, el tenim aquí al coll, pues, no pots parlar, no pots menjar... per espès, t'hi veus que estàs com impotent, però res, 4 dies i al carrer.
Però hi ha sortida i com avui hem vist doncs, a en Quico, no? Un pacient que li van donar l'alta i que doncs, ara ha pogut reprendre la seva vida amb aquest missatge tan positiu. Moltíssimes gràcies a tots dos i sobretot a la tasca que feu també des de la unitat en tot aquest procés per acompanyar els pacients i també les seves famílies. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.